Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Una agenda que, com sempre, ens porta la Marta Sánchez des de la Biblioteca de Santiago Rusiñol. Marta, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Una agenda que, doncs, continua amb presentacions de llibres. Entenc que, motivat perquè hi va haver tal inflació, o hi ha sempre tal inflació abans de Sant Jordi, que alguns han de quedar rellegats després de Sant Jordi per continuar, doncs, podent fer aquestes presentacions de llibres.
Sí, exacte. L'abril és un mes en què tot està ple, perquè no només tenim sala disponible per fer aquestes presentacions de llibres, sinó que també tenim tots els clubs de lectura, Hora del Conte, visites d'escoles, en fi, que és una sala, la Lolita Miravent, que és un no parar, I a la Biblioteca Roig i Raventós, doncs, també amb l'espai que tenen disponible, també clubs de lectura, les xerrades de l'Helena Cejas, per tant, s'ha d'allargar, I com dèiem, fa 15 dies, no?, que no tot s'acaba amb Sant Jordi, per tant, el maig també és un mes molt bo per fer presentacions de llibres, per seguir-les fent.
Vaja. I com per maig cada dia un raig, avui ens n'ha caigut un, doncs quan cau el raig és bo ficar-se cobert i escoltar una presentació. A veure, per on comencem l'agenda?
Doncs avui mateix, dimarts, dia 5 de maig, a 6:45 a la Biblioteca Santiago Rusiñol tenim la presentació del llibre Les mosques, la costura, és de Santiago Rusiñol. I això és perquè l'editorial Pont del Petroli estrena una nova col·lecció que li han posat com títol genèric Il·lustres Il·lustrats, i en aquest cas l'il·lustre és Santiago Rusiñol amb aquests dos relats que van ser inclosos en el llibre El poble gris, que es va publicar el 1902. I l'il·lustrat ve perquè l'Eva Santana, que és il·lustradora, doncs ha fet això, aquests dibuixos molt bonics, per cert, acompanyant aquestes històries. És una revisió del text, va càrrec d'aquesta edició del text del filòleg Lluís Agustí, però ja s'ha pogut conservar l'humor, aquest aroma rossinyolià, que no s'ha de perdre, però sí que conservant trets col·loquials de l'època, però que també, doncs, s'ha permès llicències per fer-ho més actualitzat o, en fi, algun canvi. Per tant, no és el text íntegre, però sí que hi ha aquesta edició de text i, a més, doncs, això acompanyat d'aquestes il·lustracions. La presentació anirà a càrrec de Lluís Agustí, que és filòleg, com dèiem, de l'Eva Santana, i també en Vinyet Panyella i en Joan Duran.
D'acord. Doncs, Rusiñol, que no és que no passi de moda, és que torna gairebé a la moda amb diverses presentacions o presència amb llibres editats enguany. En aquest cas, Les mosques, la costura, aquest llibre il·lustrat per Eva Santana de dos relats publicats l'any 1902, aquesta tarda a 6:45 a la biblioteca.
Exacte.
Què més?
Dijous 7 de maig tenim una d'aquestes autores locals, que bé, també va venir la Pura López, va venir a la biblioteca a dir, mira, que he escrit un altre llibre. Va venir quan ja teníem l'abril pràcticament tancat i a les portes de Sant Jordi, per tant, diuen, doncs busquem una data al maig per presentar el teu nou llibre. El títol és Bajo la sombra de la pandèmia, la vida en pausa. La Pura és el segon llibre que escriu i en aquesta ocasió ens explica, des d'una primera persona molt, molt sentida i molt emotiva, la seva experiència, per dir-ho així, malalta de Covid-19 des del llit d'un hospital d'aquí dels Camils, en aquells moments de pandèmia, i el que va començar amb un cansament bastant inexplicable va acabar amb una intubació, 6 dies en blanc i una lluita contra la mort. Ara, que ha passat el temps i que també s'ho mira en perspectiva, doncs en aquest llibre explica també la seva, com ho va viure ella, del record que té, i també la seva relació amb tot el personal sanitari, com, bé, doncs en aquells moments, no?, que tots recordem, doncs com es vivia tot això des de dins dels hospitals.
D'acord, doncs qui vulgui acostar-se a un relat en primera persona, en aquest cas de una persona que va passar i va patir la malaltia de la Covid i que va estar ingressada i tot el que ha comportat, doncs aquesta La vida en pausa de Pura López, autora local, que es presenta aquest dijous a 6:45 a la Biblioteca Santiago Rusiñol.
Exacte, i tot aquí el tema és dur, no? Doncs també ja li posa això que dèiem, no? Amb la perspectiva que dona també el temps, li dona un punt d'humor, no? I sobretot molta honestedat. Ella mateixa diu, este libro es un testimonio que incomoda y abraza. Un recordatorio de lo que es verdaderamente importante cuando creemos que todo se acaba.
Doncs interessant els records que pugui haver evocat Pura López a La vida en pausa. Més coses.
L'endemà, divendres 8, també a 6:45 a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tindrem la presentació d'una novel·la, Despertar el Cadí, d'un altre autor local, de Francesc Morero Beltrán, i anirà a càrrec del mateix autor i acompanyat per la Consol Sancho. Aquesta novel·la ens parla d'un canvi vital en la vida de la Tona, després d'un accident, no? d'una tragèdia a la seva vida, veu com el seu món ideal s'enfonsa i aquest fet la porta a donar un gir radical a la seva vida i aquesta oportunitat, no? aquesta segona oportunitat de refer-se la troba al Cadí i en un petit poble del Pirineu. A partir d'aquí, doncs, tota la trama gira al voltant també, no? d'aquests canvis, d'aquests girs en el guió inesperats que de vegades ens regalen, anava a dir, però bueno, ens regalen, no sé, la vida. I això, no? aquestes segones oportunitats, la resiliència, els records familiars, en fi, doncs, tenim aquesta novel·la per presentar del Francesc Morero Beltrán.
Francesc Morero, que viu a les botigues de Sitges,
sí, exacte.
Sitgetà,
sí.
Però del barri de les botigues i que presentarà també aquesta novel·la Despertar al Cadí.
El divendres dia 15 no tenim presentació de llibre, tenim xerrada sobre Antonio Machado. El títol complet d'aquesta xerrada és Antonio Machado, humanista i poeta, reedició renovada d'una conferència prohibida. Anirà a càrrec de Miquel Millà i Novell, que és catedràtic de secundària especialista en aquest autor, Antonio Machado, també en el modernisme i en la generació del 98. La presentarà i moderarà l'Andreu Bosch, que és professor de literatura catalana, i bé, doncs entre tots dos faran, no, aquest diàleg i parlaran sobre l'evolució personal i artística del poeta i humanista a través dels seus escrits. La conferència serà també a base de la lectura i comentari de poesies, textos que són representatius del món interior d'Antonio Machado, del que necessitava, del que desitjava, del que detestava, i d'aquesta manera doncs, aniran desfilant les seves poesies que mostraran un Machado poeta, un Machado crític, un profund pensador i un gran humanista.
Doncs Antonio Machado, el poeta andalús enterrat a Colliure, que serà objecte d'aquesta xerrada, d'aquesta conferència a càrrec de Miquel Millà i Novell. Aquest proper divendres de la setmana vinent,
sí,
perdó,
15.
No aquest proper, sinó el següent, a la Biblioteca Santiago Rusiñol.
Sí. I el dimarts 19 de maig, la setmana següent també, a 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol presentarem un poemari que es diu Destilacions, de la Muntsa Castellà Oliver, també autora local. Ens acompanyarà la mateixa Muntsa Castellà, amb recitació de la Marta Millà, que és actriu, és escriptora i autora del pròleg del llibre, i de la Rosa Maria Martí Pujol, que és una artista multidisciplinar i autora dels dibuixos, també bona part de la inspiració d'aquest llibre. La Muntsa Castellà és instructora de meditació i tot aquest valor del silenci, de la contemplació, queda molt, és una part molt, molt important d'aquest llibre. És aquest espai íntim, no?, que ens permet copsar una realitat més ampla i profunda. I aquests poemes venen, com dèiem, està vinculat a una instal·lació pictòrica de la Rosa Martí i la contemplació d'aquesta gran obra, gran format, ajuda a generar l'ambient idoni per connectar amb aquest instant present i l'experiència, com deien, del silenci.
D'acord. Doncs aquest poemari de la Muntsa Castellà, que també es presenta a la biblioteca com a autora local, que és, per tant, una pila d'autors locals, sí. ja ho vam veure també per sí, Sant Jordi, tots els que hi havia.
Serà
el proper, d'aquí 15 dies, aquesta presentació, el 19 de maig a 6:45 també a la biblioteca, deies, Marta?
No, anava a comentar que no és novetat d'aquest Sant Jordi, però bé, el presentarà ara.
Però també es presenta.
I tant, cap problema.
Vinga, què més?
En aquests 15 dies, com a presentacions i bé, la xerrada de l'Antonio Machado, doncs ja estaríem. Després tenim una nova mostra fotogràfica al pati de la biblioteca, aquest art al pati, La pell de Sitges. Són unes fotografies molt, molt boniques de detalls de Sitges que queden amb el pati de la biblioteca, no? Aquests tons blaus de les rajoles, queda preciós. O sigui, he entrat ara i he dit, uau, que maco. La pell de Sitges, aquestes fotografies les han realitzat l'alumnat de tècniques d'expressió de segon de batxillerat i de cultura audiovisual de primer de batxillerat de l'Escola Pia de Sitges. Formen part del fotomatch i és una col·lecció d'imatges, com deia, que centra la mirada en els detalls arquitectònics que expliquen les singularitats d'una vila mediterrània. El concepte de l'exposició té com a referent un dels treballs de Francesc Català Roca i els autors i les autores presenten imatges que dialoguen entre elles i que creen conjunts visuals units per textures, colors, la geometria... De veritat que va molt la pena veure, m'ha agradat moltíssim.
D'acord, doncs aquesta proposta pel pati de la biblioteca elaborada per alumnes de segon i de primer de batxillerat de l'Escola Pia de Sitges.
Exacte. Ells faran la inauguració, la presentació de les seves obres el divendres 15 de maig a 11:45 i sí que és veritat que cada any participen alumnes, no, d'aquestes assignatures en el fotomatch i cada any doncs, fan aquesta inauguració i al final, doncs clar, venen ells, no, els seus professors, i... però jo convido tothom que vingui, que els acompanyi, no, que posi en valor l'obra d'aquests joves fotògrafs, joves artistes que estan aprenent, però que els resultats, la seva mirada, és també, no, per tenir-la en compte i per recolzar-la.
D'acord, doncs una exposició que estarà oberta durant el fotomatch, és a dir, entre el 9 i el 30 de maig.
Exacte. I a les vitrines, del 6 al 30 de maig també, tenim una mostra de llibres, escriptors i escriptores nascuts al 1936, com la Biblioteca Santiago Rusiñol, és a dir, que farien 90 anys, o fan els que estan vius i els farien els que ja no ens acompanyen, però que són noms tan potents com la Lucía Berlín, Don Delillo, que sí que és viu, Margaret Maggi, el Francisco Ibáñez, Ismael Cadaré, l'Eduard Ponset, que dubtava d'allò de la mort, l'Eduard Ponset, en Jorge Pérez, l'Ester Tusquets, Mario Vargas Llosa, Manuel Vicent, que també fa 90 anys, i Frederic Malagelada, que també ha escrit llibres d'investigació i també doncs, està nascut al 36, vaja.
És a dir, tots tot d'escriptors que haguessin fet o faran 90 anys.
90 anys, igual que la biblioteca, que ja comencem doncs, amb aquesta commemoració que ja anirem avançant properament. Però...
Perfecte.
Mira, aprofito, ara que parlem d'aquest aniversari de la biblioteca, per comentar que estem fent una recollida de felicitacions d'usuaris, d'usuàries, de sitgetans i sitgetanes que vulguin escriure en una fitxa d'aquelles de biblioteca.
D'aquelles fitxes.
D'aquelles fitxes. Sí, volem fer com un fitxer i a més conservem mobles, no? Els catàlegs que li dèiem, immobles auxiliars on es guardaven aquestes fitxes de tot el tràmit aquí del préstec que es feia, no? De la fitxa blava, la fitxa groga, en fi, tot aquest tema de fitxetes, doncs hem recuperat i doncs convidem a tothom a fer això, una frase, una felicitació, un record, un què ha significat la biblioteca per tu o què li diria, no? Què li vols dir en aquest 90è aniversari. Aquestes fitxetes les recollirem i tindran un fruit i una cosa bonica en la celebració, per tant necessitem moltes frases de bon aniversari.
D'acord, és a dir, que qui li vingui la inspiració, que s'acosti a la biblioteca i que la posi per escrit.
Exacte.
Bàsicament és això.
Sí, exacte. Molt bé. Llavors, seguim amb les activitats per nens i nenes, pel públic familiar. Llavors, per aquí tenim Hores del Conte, avui mateix, Hora del Conte a la Biblioteca Josep Roger Raventós, a 6:15, Ratpenats amb problemes, a càrrec de l'Imma González. I tenim el Pepe, que és un rentador, la Naga Emma, l'Ovella Anabel, el gos Elias i la Sargantana Flora, que coneixen un petit ratpenat, que és en Candelario. I entre tots doncs, l'hauran d'ajudar. Acaba d'arribar al bosc, en Candelario, amb la seva família, després d'un dur viatge. I la colla d'amics doncs, sap que aquests que s'han desplaçat per obligació, no, doncs, necessiten molt ajut per sentir-se acollits i còmodes en una nova llar.
Doncs...
Hora del Conte per més grans de 3 anys, o a partir de 3 anys.
Ratpenats amb problemes. Més.
Dimarts 12 de maig, a la plaça Catalunya, que és a fora de la biblioteca, tindrem la revolta de les samarretes xerraires, una Hora del Conte a càrrec de la Pallassa Trafalgar, i es fa fora a la plaça Catalunya perquè és amb motiu del mes del comerç just i és una Hora del Conte especial, aquestes samarretes xerraires. I la Pallassa Trafalgar arribarà amb la butxaca plena de contes i la farà petar amb nosaltres. Aquest cop, estenent la roba, segur que hi ha alguna història que es traurà de la màniga i dels pantalons i en fi, doncs anirem, anirà enllaçant històries. Potser surt aquella d'un dia que va haver una revolta de les camisetes xerraires, que són camisetes de cotó suau, teixides de respecte del comerç just.
D'acord, doncs, la revolta de les camisetes, de les samarretes xerraires. Sí. Més.
El dimarts 19 de maig, a 6:15, roda el conte Fins que estan sols, a càrrec de la Maria Armengol. La màgia de cada dia posa el plat a taula i fa que la roba bruta aparegui neta i plegada al calaix i deixa el bany a punt i el llit fet.
La màgia.
Això és màgia.
I tant.
Fins que estàs sol. Llavors pots cridar, repicar pots i cassoles i esperar que la porta s'obri i que tothom et somrigui, però la màgia de cada dia no funciona, tot i que potser la tenim molt a prop. També, doncs, hora del conte amb aquest punt reflexiu.
Carai,
també.
Quina...
A partir de 3 anyets, però que els petits també poden posar el seu gotet a taula.
Ah, aquí està, aquí està. Ajudar. Fins que estan sols es titula, clar. Sí. Ja pots cridar, ja.
Sí.
I fer conjures. Vinga.
I també recordem que la biblioteca Josep Roig i Raventós tots els dijous, a partir d'una horeta, a partir de 3:45, en un ambient relaxat, els pares, mares, tutors, familiars, en fi, podran compartir contes, imatges i primeres lectures amb els seus fills i filles de la mà de la Bàrbara i compartir això, no? Com explicar aquestes històries, què funciona amb el teu nen i quines idees pots agafar d'una altra família, si el meu nen es distreu molt, doncs potser pots agafar algun truc, en fi, doncs aprendre també o compartir aquestes estones al voltant de la lectura, és a dir, no és l'hora del conte de nadons, sinó que està més enfocat també a les famílies,
famílies
per crear aquest vincle màgic entre llibre, no? Adult i infant en aquest moment de descoberta i que tot sona i en fi, doncs anar posant la llavor de la lectura i de la lectura també d'imatges en els més petitons.
Perfecte.
Els més petitons, que són de 0 a 3 anys.
De 0 a 3, en aquest cas.
I sí que requereix inscripció prèvia, perquè els grups han de ser reduïts, i en fi. Llavors, això, inscripció prèvia, com sempre, a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, presencialment, correu electrònic, telèfon, WhatsApp, en fi. Podeu trobar totes les mitjans de comunicació amb nosaltres. I això és l'hora menuda. I què més? Inscripcions obertes a un taller per aprendre, què és i construir una barraca de pedra seca, que serà a la Biblioteca Santiago Rusiñol, a càrrec de la Beli Artiga, serà el divendres 22 de maig, tenim ja inscripcions obertes, i l'altra inscripció oberta és per un bibliolab, també per un taller, decoració amb sacs de cafè i cacau, creativitat, reutilització i comerç just, també motiu doncs, del mes de comerç just. Aquest bibliolab es farà el 26 de maig a la Biblioteca Josep Roig i Raventós. També qui estigui interessat a partir de 5 anys, doncs inscripcions obertes per les dues coses. I amb tot i això, doncs la marató que segueix en marxa, els nois i noies que s'han apuntat, els nens i nenes, doncs ja estan llegint i els seus noms pujant de nivell en el llibròmetre i esperant de complir aquest repte de llegir 8 llibres durant el mes de maig.
D'acord. Doncs déu-n'hi-do la pila d'activitats que hi ha aquests dies a les biblioteques de Sitges. I vinga, en els últims 5 minutets.
Doncs he portat llibres de viatge, allò que diuen que els llibres ens porten a viatjar des del sofà, doncs aquest és literal cert que ens poden portar a viatjar i també perquè si estem preparant ja idees per vacances, no són guies de llocs en concret, són idees, són punts de partida. Tres d'ells, n'he portat quatre, tres d'ells són de l'editorial Lonely Planet, que fa coses molt, molt, molt boniques, molt ben fetes, i una seria Europa sin avión, 80 rutes inspiradores para viajar a tu aire. A tu aire, però no por el aire. Llavors són rutes per a Europa, per viatjar, doncs això, amb bicicleta, amb tren, amb autobús, en fi, amb tots aquells mitjans de transport que no siguin avió, per si algú li fa por o no vol utilitzar l'avió, i són idees molt, molt pràctiques, les rutes, doncs, per a Europa, amb aquesta premissa. Que no hi havia pel mig.
Que no hi hagi havia.
A més, amb unes il·lustracions, no, fotografies, vaja. Fotografies molt ben fetes i et dona ganes d'anar marcant, no?, destinacions possibles amb aquesta premissa. Una altra, Viaja Vegano, de la Lisa Blanco. Doncs això, persones que són veganes i que en el moment de viatjar també es poden trobar, no?, en certes, bueno, en la preparació del viatge, tenint en compte aquesta circumstància també. Doncs moltes idees, amb un llibre molt, molt, molt pràctic, en diferents llocs del món, o propostes, idees, doncs si ets vegà, per poder fer el viatge d'una manera molt més agradable.
Per adaptar-te.
Sí. També de Lonely Planet, Guia per a viajar solo. Tenim un altre llibre que és Guia per a viajar sola. Perquè una cosa és viatjar sol, però amb el tema d'anar sola hi ha un tema també, no?, de seguretat, en fi. És un llibre que és molt pràctic també, que dona moltes idees de fer un quadern de viatge, en fi, és molt maco. I aquesta guia per a viajar solo, doncs això, consells pràctics i inspiradors per viatgers singles. no és el mateix que anar acompanyat, evidentment, i per tant també moltes idees, moltes propostes de llocs, de consells, si volem tenir l'experiència, que potser un cop a la vida diuen que és molt recomanable, de fer un viatge sol.
Sol.
I l'últim, un llibre de gran format, superbonic, fins i tot per regalar, d'aquests a tenir d'adorno a la tauleta, potser,
sí.
També de Lonely Planet, A Donde y Cuando. Es tracta d'ordenat per mesos de l'any, en quins llocs del món és més adequat viatjar, al gener, al febrer, al març. No sempre hem de viatjar a l'estiu i de vegades hi ha molts destins que realment l'estiu no és la millor època de l'any per anar-hi. Per tant, també moltes propostes mes per mes i el per què és el més apropiat de viatjar en aquell lloc del món en segons quina temporada.
D'acord.
Per tant, també moltíssimes idees per viatjar arreu del món i de manera també molt pràctica.
Ara que treus les guies de viatge, continuen sortint les guies de viatge, ara que ja tothom té molt més accés a internet i per tant informació a la xarxa, les guies tradicionals de viatge que tots hem agafat de les estanteries de la biblioteca i les hem emportat, continuen sortint?
Continuen sortint, perquè sí que és veritat que per internet jo crec que és molt més pràctic, no? I molt més actualitzat el tema d'hotels, fins i tot hi ha unes rutes de tal lloc en un cap de setmana. Sí que tens molta base, però al final també, millor dit, pots perdre una mica. I en canvi amb una guia, també, no? Per les coses que són d'aquell lloc que no et pots perdre, consells, potser traient aquesta part més d'actualització, tot i que les tenim molt actualitzades, les guies.
Sí, perquè d'hotels, és del no? que més es caduca, no?
Sí, exacte, no? Això potser seria el que més caduca, però després són molt gràfiques també de no sé, doncs una catedral, quines obres hi ha, en fi, que van molt al detall i sí que s'utilitzen això, no? Com aquesta base, aquest punt de partida i el fet de tenir-ho en paper d'una manera ordenada per capítols, perquè al final per organitzar un viatge per internet a vegades sí que és bastant, hi ha tanta informació que
et
pot despistar.
Doncs,
agafar com a base un llibre, se segueix utilitzant.
Correcte, doncs una miqueta això, aquesta cosa que hem fet més o menys tots, que és anar a la biblioteca a veure, avui he anat al lloc, oh mira, calla, aquí, sí que el tenen, la guia d'aquí.
Sí.
Doncs sí, hi ha moltes guies a les biblioteques que ens poden servir també com a base per anar una miqueta pel món. Però avui la Marta ens ha portat aquestes quatre que no són guies específicament de viatge, sinó que són allò, més enllà suggeriments per agafar idees,
exacte,
oi? De cara, com comentava, a Sant Jordi estem començant el maig i molta gent deu estar ja pensant què fa per vacances.
Doncs... I també no només guies de viatge, sinó guies, o sigui, llibres d'experiències viatgeres.
Correcte.
Llibres de viatges, que també és una manera diferent d'acostar-te a un lloc més des de l'experiència d'una altra persona, la seva història, no tant com a guia pràctica.
Perfecte, doncs qualsevol manera d'acostar-se i d'entendre i de conèixer un altre lloc. Marta, ens retrobem d'aquí 15 dies.
I tant.
Moltes gràcies per tant, i a vostès també. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Són les 12, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.